RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 5. 3 de cada 10 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada del cap de setmana llarg. Això són 87.700 vehicles. La pluja ha fet que alguns conductors hagin avançat el retorn. Ara, però, la circulació comença a complicar-se. Veiem on es concentren les retencions a aquesta hora. Des del RAC, Ferran Dalmau.
A poc a poc es compliquen les coses en aquesta operació tornada i les principals afectacions ara mateix són a l'AP7 en direcció a Barcelona, tant des del nord, que hi ha 7 quilòmetres de retencions al punt de Sant Celoni, com també venint de les comarques tarragonines. Hi ha 6 quilòmetres més de cua al punt de Sant Sadurní d'Anoia, precisament cap al nord, cap a la capital catalana. També hi ha aturades de 2 quilòmetres a la Ràpita i a l'Arbós. Els que heu aprofitat el pont per anar a la platja, tingueu en compte quan torneu de la Costa Brava, que ara mateix hi ha retencions durant 4 quilòmetres a la C31 i C65, al punt de platja d'Aro cap a Llagostera, i a la C14 tornant cap a Tarragona, i a 6 quilòmetres de cua al punt del Cuber. És tot des del RAC.
Doncs parlant de mobilitat, el conductor d'un cotxe ha mort aquest migdia a la BP-5107 a Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental, després de sortir de la via i volcar. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquesta víctima ja són 52 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes. Ada Colau ha parlat avui del caos a l'organització de les oposicions de la Generalitat de dissabte passat. L'alcaldessa de Barcelona ha dit que l'Ajuntament ha fet la major convocatòria d'oposicions en 40 anys i que no hi ha hagut cap problema.
En el nostre govern hem fet la major convocatòria d'oposicions que s'ha fet en 40 anys de democràcia. Hem convocat milers de places i no hem tingut aquest problema. S'ha pogut desenvolupar amb normalitat. Per tant, es pot fer i, per tant, animar a secundar també la demanda que fan els sindicats i la gent treballadora de que hi hagi una gestió pública directa que responsabilitzi d'aquestes oposicions.
Colau també ha dit que el govern ha de donar explicacions de per què el procés no va funcionar i com pensa tornar a fer les proves amb totes les garanties. I un incendi ha afectat aquesta tarda 10 hectàrees de bosc de ribera entre el Manà i el Gerri a la Noguera. A aquesta hora els bombers ja l'han estabilitzat i han retirat els avions i helicòpters que han ajudat a contenir les flames. I mantenen, però, dotacions terrestres per acabar-lo de controlar. A més de vegetació, el foc ha cremat una caseta i un tractor. Segons els agents rurals, l'incendi ha començat poc abans de les 2 en una zona de pícnic i, per tant, la causa més probable és una barbacoa. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
El Girona afronta aquest vespre el partit que tanca la jornada 32 de primera divisió masculina. Visita el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla, l'equip més en forma de la competició. Els gironins també estan en un gran moment, però no tindran per aquest partit Cristian Estuani, que té molèsties a la cuixa. Tampoc hi són Yangel, Toni Villa, Borja i Arnau, que està sancionat. El partit a les 9 del vespre, des de mitja hora abans a RAC1. Abans a les 7 es jugarà el Mallorca Atlètic de Bilbao. Demà serà el torn del Barça, que rep l'Osasuna al Camp Nou a 8:15 de la tarda, i més tard tancarà el Madrid a Anoeta a les 10 del vespre per enfrontar-se a la Reial Societat. I 15 minuts abans, aquesta tarda, arrencarà el partit de tornada de semifinals de Champions femenina entre l'Arsenal i el Wolfsburg a l'Emirates de Londres. D'aquí sortirà el rival del Barça a la final d'Eindhoven. Els dos equips van empatar a 2 en l'anada disputada a Alemanya. I en tenis, Paula Badosa està jugant partit de quarta ronda al Masters 1000 de Madrid. S'enfronta a la grega Sakkari. Ha perdut el primer set 6-4 i també perd en el segon 0-1. La rival a quart serà la romanesa Begu.
I el temps, fins que es faci fosc, continuaran descarregant ruixants i tempestes a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot al voltant d'Osona, la Selva, el Vallès Oriental i el Maresme. Com ja ha passat, localment seran d'intensitat forta i aniran acompanyades de calamarsa o pedra. A la resta hi haurà més estones de sol, amb ambient més càlid a ponent i al sud.
RAC 1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC1. A les 9, des de l'estadi Sánchez Pizjuán, Sevilla-Girona. Duel entre dos dels equips més en forma de la Lliga. Seguiu el partit des de 8:45 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Fel Feixeda. I després, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som u.
Bé, som en aquest espai especial del Versió RAC1 dia 1 de maig. No sé per què, però és un programa que ens està quedant molt marcat pel que és l'alimentació.
Sí.
Estàvem escoltant ara les bodes, però abans parlàvem de Le Grand Buffet.
Sí,
el jo li he dit també que el senyor Requesens no feia bona cara.
No s'ho ha trobat gaire bé.
Ja he vist que jo vostè el retirava.
No. De... Sí, hem trucat un ambulant sí. Que vingués, perquè primer m'he pensat que no tingués un ictus o una cosa d'aquestes.
Sí, feia molt mala cara, sí,
molt mala cara.
I no enronava bé,
no enronava bé.
Tenia la boca torta.
I llavors ja han vingut aquells xicots, sí. L'han mirat una
cap
mica.
Cap a l'hospital.
No! No, cap a casa, ja.
No, però a veure, si venen a buscar, perquè hi ha una urgència,
no.
Estar cap a l'hospital.
Li han fet un electro d'aquests,
sí.
L'han vist una mica, li han mirat la pressió i diu, este hombre está bien, lo que está es empachado.
Empachado, i, aquest és el diagnòstic.
Empachado.
Empachado. Sí,
I cap a casa, escolta'm, ja està, li han donat com una pastilleta, que es veu que ho...
Que desfà.
Ho desfà tot, i bueno...
Bueno, i ara hem canviat...
3 hores al vàter i avall.
Sí, no, hem canviat el senyor Requesens pel senyor Vicenç Martí.
Sí.
No entenc, no ha arribat tard avui. No
ha arribat tard, bueno, ara, perquè, esclar, els meus gossos també volien celebrar el dia del treball.
I què han fet?
Home, això els he cuinat jo per ells.
Ah, sí?
Home, clar, els pas que ells volien, els he fet una paella a una fideuà, i els he preparat també unes profiteroles.
Molt bé.
I ara he rentat plats i he vingut cap aquí.
Bueno, parlant d'empatxos, no sé si estan empatxats els de la contra de l'avantguàrdia.
Ah,
oi, no m'agrada,
no paren de fer entrevistes i entrevistes amb
entrevistes. No m'agrada, són uns nyordos tots.
Amiguet, Amela i Sanchís, que ens van portar les anècdotes de la contra, de l'avantguàrdia. Ara que aquesta secció fa 25 anys, de la contra.
Aquest, el Víctor Manuela, és que
Víctor
no
Amela.
És un nyordo que no el suporto.
Sí.
Cada vegada que l'escolto per la ràdio. I mira que us escolto de fa anys, però quan sento el Víctor Manuela, és que em sap molt de greu, perquè jo aquest programa me l'estimo, però per mi, quan sento aquest senyor, heu perdut un
dia.
I mira que li tinc carinyo a aquest programa, i sou un gran equip perquè entrevisteu, feu periodisme, però és que no es pot aguantar, és una vergonya.
I
el senyor Toni Clavé és molt respectable, eh?
Mm.
I escolta, a mi és com de la família, i jo me l'aprecio, que per mi és com si fos la meva peluda.
I tant.
Però quan entrevista el Víctor Manuela, per mi fot un programa escarós, que el programa perd totalment. És escarós, i te dic una cosa, eh?
Sí.
És una vergonya que mai m'hagi fet una entrevista a mi. Mai me l'ha fet. Mai! Escolta, mira que tinc coses que explicar, eh? Que si els gossos, que si la mama...
No ploris.
Sí, que si la senyoreta se'm sorprès.
Vostè, no biografia en té, eh?
Si algun dia...
No ploris.
El senyor Víctor Manuela m'entrevista... Escolta, llavors, voldrà dir que és una persona respectable i serà benvingut al programa.
Ah, molt bé. Oh,
perquè és un gran periodista,
ara,
té melena
ara.
I en seu seus nom, Víctor Manuel Amela Bonilla. M'accepta dos seus noms, eh? Sí, que el respecto. Però mentrestant... És un nyordo fastigós que per mi, escolta, com si rebenta.
O sigui, el criteri és que si no l'entrevista vostè, no vol saber ni en pintura.
No el vull ni veure.
Però quan l'entrevista vostè...
Home, llavors voldrà dir que busca la gent respectable, la gent bona catalana...
Ara.
I comença a trobar el nord.
Ara.
A l'est i l'oest.
Doncs ja està.
Imma Sanchís, Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda, encantada.
Igualment, Lluís Amiguet, bona tarda.
Bona tarda, i tu vas ser un dels 9.000...
Sí, és veritat.
Sí.
I enhorabona que pel premi dia... a tot l'equip, eh?
Bueno, moltes gràcies, sí, gràcies, Lluís. I Víctor Amela, Víctor...
Encantat, bona... t'ha costat a fregar, t'ha costat, això, eh?
No, l'Àfrica està allà, està allà.
L'Àfrica està allà, jo soc la Marta.
Marta, t'ha costat.
Els tres no us estileu massa junts, eh? Vull dir que és difícil.
Bien despistados, eh?
No, bien despistados.
No. Sí, us costa. No us trobeu, no? Habitualment no...
Mai. No ens veiem mai.
Sí, home, sí, a veces cenamos, bueno, es la verdad.
Cada 3 anys. I està bé que sigui així.
Bueno, us hem saludat. Bueno, abans de res, un aplaudiment.
Gràcies. Gràcies
per aquests 25 anys. Us hem saludat per aquest ordre, perquè crec, i ara m'ho explicareu, crec que és així com us veu anar incorporant aquesta secció. Tot va començar amb Lima, quan el Joan Tàpia, director en el seu dia de La Vanguardia, li va proposar que li agafessis el relleu a la periodista Margarita Rivière, que durant molts anys va fer la contraportada de La Vanguardia. I a partir d'aquí, com va anar, Imma?
Bueno, a partir d'ahir jo li vaig proposar al Joan Tàpia la contra.
Mm-hmm.
Yo llevaba tiempo queriendo, me gustan las entrevistas, subrayaba todas las entrevistas y veía que en el fondo lo que más me interesaba era la parte más humana y el aterrizar a la gente, ¿no? Bueno, si todos tenemos muchas ideas, pero bueno, tú eso cómo lo vives, ¿no? Y yo hacía ya entonces una sección con Luis, porque estábamos los dos en reporteros, y le dije, bueno, ¿por qué no lo haces?
Un domingo. Encara està oberta.
¿Por qué no lo haces conmigo y así seremos dos? La verdad es que era bastante loca la propuesta. O sea, no sé cómo Juan Tapia aceptó, porque de entrada incluimos fotos en el diario, cosa que no había hasta entonces.
No sortia ningú en foto. Vam ser pioners.
Dels entrevistats.
Als diaris de...
No, periodistes.
No sortia cap periodista en foto. No? Vam ser els primers i això va haver un enrenou.
Ah, també?
Home,
no va acabar de...
No
va acabar
agradava, de... perquè qui són aquests? Jo que firmo el comentari internacional o el que sigui, sí. I no surt la meva foto. I en canvi, aquests chicharelos, ¿qué coño son aquests?
Seríamos disfrazados, además.
Es veritat. És veritat que fèieu aquella sèrie de cada X temps canvieu la disfressa.
S'entrevistava un pallasso.
Cada dia era?
I no era Photoshop, era que quedàvem a la nit amb un fotògraf pobre i estàvem allà posant disfressos. S'entrevistava
un metge, sortíem a fer un endoscopi, és a dir, ens tunejàvem.
D'això me'n recordo, que no recordava era que era cada dia.
Va durar un parell d'anys cada dia, cada dia.
Aleshores, l'Aima enreda el Lluís i a la Mela com arriba?
El Lluís, que no se fia de mi, dice, ui, jo sola con esta.
No, li vaig dir que sí. Dos, i això és per qualsevol... Aquí que porteu 25 anys també a la ràdio, li vaig dir, si ho fem dos, si ho fas tu sola duraràs un any. Si ho fem dos, durarem 3-4. 3, potser durem 4 o 5 anys. Mira, 25.
Mira.
25.
Que bé, sí, bueno, va, vinga. Sí.
Bueno, cada any publiqueu, hem fet aquí uns càlculs, cadascun de vosaltres d'unes 120 contres, més o menys. La pregunta és, us heu trepitjat mai per convidats? Allò que ja tenia...
molt.
Us heu barallat molt?
Molt.
Hola, molt. No, bien exagerado.
No, ens barallàvem molt al principi, perquè vam cometre un error. Que és tancar-nos en una habitació a discutir a qui entrevistàvem i a qui no. Clar, ens barallàvem perquè volíem entrevistar els mateixos. I al final vam trobar una solució.
I quin és el...
Dividir l'any en el calendari. Agafar el calendari i dir, oye, tu llenes el dia 1, tu llenes el dia 2 i jo lleno el dia 3 con lo que me dé la gana a mi. I ja fins ara.
Però és veritat que al principi ens deien a Catalunya, a Espanya, al món hi han 40 tios.
100
ens van dir.
Que s'acaben.
Tios i ties, i això s'acaba, els famosos, i ja s'ha acabat. La resta és perdre el temps, no interessa. I aquí sí que vam dir, escolta, hi ha molta gent que ara surten, però abans no sortien. Mm-hmm. Els cuiners, Toni, no sortien als diaris. Mai. O
sigui, bueno, els cuiners, els psicòlegs, tots els matemàtics, tots aquests que vosaltres...
Polítics també, i futbolistes. Punt.
I suposo que algun torero també.
I catedràticos.
Algun savi.
Però pensa que un diari es divideix en una sèrie de seccions. Política, economia, societat, cultura. Llavors, els protagonistes d'aquestes seccions ja tenen pàgines, però hi ha molta gent que no encaixa en cap d'aquestes seccions que ja va començar a tenir un espai a contra. I és moltíssima gent.
Incluso desde otro ángulo, porque cultura hará un pintor de una determinada manera, pero no le preguntará a Botero por la muerte de su hijo que se le cayó. Estaba conduciendo el Botero con su hijo al lado.
Sí.
Y es que me quedó grabado. Había cola, estaban todos parados, y el camión que iba en el sentido contrario se les cayó encima.
¿Y murieron o no?
Y murieron. Murió el hijo.
Pero Botero no, pero tú le entrevistaste vivo.
Vivo. Murió uno de los hijos.
Joder.
Bueno, d'aquestes en podeu explicar moltes. Ara entrarem perquè la Marta Cailà us ha preparat un qüestionari que heu estat impecables, ara entrarem a matèria, però, per exemple, Xavier Sardà, que suposo que l'heu entrevistat, diu, a mi em va dir un dia, diu, no hi ha mal entrevistat des de la teoria aquesta, sinó mal entrevistador.
Cert.
Estaríeu d'acord amb aquesta frase?
Bueno, jo prefereixo la del filòsof català Salvador Pàniker,
sí?
Que deia que tot entrevistat queda reduït a la justa mida del seu entrevistat. Reduït o engrandit.
Bueno, eso lo dijo antes...
Ja m'està corrigint.
Sí. Que és com... Bueno, però si això m'agrada, això m'agrada. Això és la contra, això és la contra.
Home, un dia...
Hemingway, lo dijo Hemingway.
Vale. Antes que Pàniker.
Antes o després del de Kiri.
Fue Churchill.
Antes que Pàniker.
O después del de Kiri, que se tomó un
Hemingway. Bueno, él dijo, el entrevistado siempre está a la altura del entrevistador.
No, claro. Queda reducido a la medida del entrevistador.
Bueno, así si lo dijo entrevistado es bueno,
conclusión, Sardà té raó.
Té raó. O sigui, no hi ha mal entrevistat, sinó mal entrevistador.
Correcte.
Pero bueno, todo depende de lo que vayas
pero
buscando.
Tú, bueno, mira, no, como eres buena, le puedes sacar petróleo a alguien que la Miguel no le sacaría.
Vale,
escolta, i us genera... genera, i ara entrarem amb el qüestionari, però us genera angoixa com jo he viscut durant etapes...
Sí. Tu ets entrevistador, també.
De que ve gent i estàs molt nerviós perquè creus que no estaràs a l'alçada d'aquell senyor. Jo, comparat amb el que heu entrevistat vosaltres, clar, jo sóc un mindundi.
Vinga, vinga.
O sigui, no, o sigui, vosaltres entrevisteu a uns cracs, sí, sí. Uns cervells privilegiats que dius, estaré a l'alçada de l'entrevista d'aquest senyor que avui, o senyora que avui entrevisto? Us ha passat?
Home, aquesta directe, inseguretat? Jo patiria més que te puguen gravar, replantejar... Home, tu tens més dur.
No, clar. Perquè l'actitud ha de ser d'humilitat. És a dir, tu no vens aquí a demostrar a ningú...
Humilitat que saps, no és sumissió, Víctor?
No, humilitat. Mm. Tu no vens a demostrar que saps més que el teu entrevistat, sinó preguntar el nom dels oients.
Exacte.
I és el que fem nosaltres. Des de la humilitat, des de la ignorància, li direm, expliqui'm això. A veure si jo ho entenc i puc traslladar-ho. Per tant, un camp complex, és a dir, som intermediaris. De... Mm.
Però també te lo prepares, clar.
Home, sí, home, no, sí. Clar. Bueno, però sempre tens la por
de llegir el llibre.
Aquesta dada, la... exacte, sí. No la tindré bé, potser que això potser no estarà ben plantejat, és a dir, però bé...
Se m'enfadarà.
Bueno, ara entrarem en detalls perquè sí. Tenim molta teca d'aquesta. Però abans d'entrar en matèria, deia Pablo Picasso que els ordinadors són inservibles perquè només et poden donar respostes. Ara que hem entrat amb la qüestió de la intel·ligència artificial, que vosaltres també ja n'heu parlat a la contra, veus, tots aquests temes que ho anem tractant, i alguns, la majoria de vosaltres ja n'heu parlat.
Gràcies.
La pregunta és, les vostres entrevistes les acabarà fent una màquina i vosaltres, tal com nosaltres, acabarem a casa prenent un daiquiri?
Escolta, és que la versió també la pot acabar.
Clar, per això t'ho dic.
No ho dic en
compte. No.
Tu n'has entrat,
Sí, jo he entrat i jo m'he acollonit.
Sí, senyor.
No, però què dius?
Home, dius... Home, ara perquè la màquina va una mica allò que li falta l'encaix. Li falta l'encaix. Però a la que la màquina... Ara imagina't, una màquina que recull tota la meva veu, vale. I aleshores dius, versió amb una entrevista per la contra, vosaltres, sí. I comencen a fer preguntes. I aleshores resulta que vosaltres no sou vosaltres, sinó que és la intel·ligència artificial de vosaltres
però
tres.
Les sortides que tu tens, les reaccions, que a mi jo em peto sentint-te per una xorrada que diu algun d'aquestes persones que està aquí, això la màquina no la té aquesta reacció. És impossible.
No té el teu cap, la màquina. No té el teu cap.
El Víctor té aquesta teoria. A l'amiguet, tu tens aquesta teoria o...?
Ara faré la musiqueta. A veure, la versió desconeguda. Es deia versió desconeguda.
Sí, la dimensió. Bueno, però la versió m'agrada. M'agrada, mira, me l'apunto i tot per possible...
La versió desconeguda. Doncs
un nou programa.
Exacte.
Sí, i sí, fa molta por, ho he fet. Mira, l'altre dia vaig fer una entrevista i vaig posar coses que no pot fer la intel·ligència artificial. I va fer una resposta, xaval, estructurada, impecable...
No pateixis.
I et diria que hi ha grups de comunicació treballant el tema.
No pateixis.
Bueno, avui volem descobrir algunes de les contres més destacades de la vostra trajectòria i ho farem comentant respostes d'un qüestionari que us van passar tot fa uns quants dies. Marta Gailà, comencem, ens ho anirem alternant això. Per on comencem?
Mira, comencem parlant d'entrevistes inoblidables. Bé. Perquè, per exemple, el Víctor Amela diu que la que no oblidarà mai és la que li va fer a Isabel Preisler.
Hombre.
A Villameona.
A veure, qui de vosaltres ha estat a Villameona?
No,
jo he estat i he pixat a Villameona.
Què més?
Són poques persones, vaig deixar-ho tot net, sense cap gota.
Molt bé.
No, home, a veure. Representem el grup. Sí. I va ser una experiència estupenda, meravellosa. Encara vivia Boyer, encara era el marit d'ella. Hi havia un gran quadre d'ella sobre la ximeneia.
Sí.
I, bueno, escolta, tota la conversa va ser gravada. Va ser gravada per un servei secret d'espionatge de la casa.
A què dius?
Sí, sí.
Ella té un servei
secret?
Home,
escolta, quan vaig marxar em va dir llámeme cuando la tenga escrita y léamela.
Ui, bueno, léamela.
Jo amela lele. I mentre anava llegint, ella em va començar a corregir temps verbals. És a dir, ella tenia transcrita tota la xerrada que havien mantingut perquè algú li havia gravat. I després vaig pensar, ostres, quan ella dijo tráeme un batido de naranja con melón, ho va dir a l'aire i algú va escoltar la cuina i va venir. Per tant, hi havia microfonia.
Que, per cert, ara estem parlant de la Preisler, però una altra... aquesta no és la vas destacar aquí, però l'he rescatat d'una altra entrevista que et van fer. Una altra que li vas fer a Mario Vargas Llosa, que ara fa poc ha estat amb la Preisler, va ser ell que ho va passar fatal.
Molt malament.
perquè era l'últim de 11 dies que estava sense menjar res sòlid. Estava a la clínica.
Això que està de moda ara, que també ho tracteu...
Ell ho fa perquè diu que la creativitat li puja. Mm. I era l'últim dia i va sentir l'olor de la sopa que estaven servint a l'altra terrassa i em va dir, discúlpeme, hace 11 días que no como sòlido, déjeme marchar. I li vaig dir, déjeme una pregunta más. I ho va accedir. Per tant, és un cavaller.
Molt bé. Lluís Amiguet, atenció aquesta, perquè això és molt gros, eh? Emma Thompson.
Sí, senyor.
L'entrevista és al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Al festival li dona el premi aquest a tota una trajectòria. Sí. No?
Premi a la trajectòria que ja t'estan convidant a que pleguis. Sí.
Ah, bueno, llavors s'acaba...
T'ha passat a tu, això?
Bueno, mira, fa poc, fa quatre dies, m'estan, saps? M'estan convidant a...
Emma Thompson, encara.
Sí. Agraeixo, agraeixo.
Sí, bueno, el semàfor, escolta, no, mai havia tingut tanta repercussió.
O sigui, el semàfor de la Vanguardia.
Bueno, vaig quedar com... Sí, però sí, què ha passat?
Això és categoria.
Ni que m'hagués passat tres semàfors aquí amb la Colau, amb els radars.
Bueno, és que vas per alcalde. Doncs això, sí, era el premi a la trajectòria, llavors es va divorciar aquell mateix dia de Kenneth Branagh, del Pel Roig aquell.
Sí, sí.
I llavors ja era, va fer un comunicat allò de... Llavors va estar mitja hora parlant de l'amor, del divorci, la separació, què fas quan t'abandonen, tal. I a l'acabar es posava el sol a la Conxa.
Preciós.
Sí, i em va dir... Would you fancy to stay for dinner?
I... Traduce. Traduce, no?
Sí.
T'agradaria quedar... a sopar.
Oh, hombre,
a mí no me han dicho.
¿Qué le va a decir? ¿Qué le
pero,
va a
pero el gesto que hace es añadido suyo.
Cuando entrevistas, Toni, cuando entrevisteo a otros, sí, que son sí. comunicados, descubrieses cosas de tu mateix. Vale? I jo vaig descobrir que era una rata. Sóc un rata. Perquè
ja no sabia.
Sí, perquè em vaig quedar així i vaig pensar, a veure, l'aeropuerto d'on arriba a les 21:30 surt l'últim avió a Barcelona, que paga la casa. Això es pot dir aquí, no?
Sí, 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 vale, paga, sí, home, que paga. Perdona, l'estàs deixant bé, la casa, sí, que tu has pagat el viatge. Sí,
però si no l'agafes, qui paga aquest avió?
Tu.
Tu. Llavors vaig pensar, eren més de 300 euros.
Por no copular con Emma.
No,
a veure, ella no va dir res de copular.
Bueno, no, un moment. Home, un moment, l'estava convidant. Emma, a mi, perdona, Miguet, a mi em convida Emma Thompson a sopar.
I t'estalvies els 300. Tu no agafes
l'avió. L'únic hàndicap és que hauria d'haver anat a buscar un traductor, perquè jo l'anglès soc bastant nefast.
No cal,
i hagués jo fet... Home, Emma Thompson, m'estalien d'anar a sopar.
Fer certificat i li vaig dir...
Val més 300 euros a la butxaca.
A veure, l'altre.
Acabem aquest capítol de les entrevistes inoblidables amb l'Imma, que es queda amb l'entrevista d'Eduardo Galeano, que vaig estar mirant, el vas entrevistar quan tenia 60, 67 i la darrera vegada quan ell tenia 71
aquell
anys.
Amor, aquell amor.
Què tenia d'especial Galeano?
Bueno... una sabiduría increíble, casi natural, aparte de todo lo leído, era una sabiduría natural y un sentido del humor delicioso. Y siempre descubría cosas con él y como ya desarrollamos una amistad, cuando me llamaba y venía... ¿De qué te ríes?
Sí, no. Están fent gestos entre ellos. Aquí no, ya, a ver...
He
hecho un gesto obsceno que me arrepiento.
Sí. Es veu, estem gravant, és a dir que...
I mantens la maldat a banda i banda, eh? És la maldat a banda i banda, eh?
Sí, sí. 25 años.
Imagina't.
No me hagáis caso.
És una de tantas, però és que, claro, jo soy tan...
És que costa escollir-ne una. Després en comentem.
Bueno, entrevistes que repetiríeu. Per començar, Víctor, tu dius que voldries tornar a entrevistar l'artista, cineasta, escriptor, el xilè Alejandro Jodorowsky.
Sí, bueno,
per què?
Sí.
Perquè tu dius que és el teu pare,
és com un
psicomàgic.
Pare.
Què vol dir això?
Sí, és un pare. Jo tinc un pare biològic que acaba de morir, pobret, i que té la mateixa edat exacta que l'Alejandro. I llavors un dia li vaig dir, ostres, meu padre, tu tenies la mateixa edat i tu m'estàs ensenyant coses... que ell no m'ha ensenyat, m'ha ensenyat altres, no? I em va dir, a partir d'ara sóc el teu pare espiritual. Llavors, bueno, m'ha adoptado. I és un luxe, és un privilegi, perquè quan tinc dubtes vitals, no us ni consulto, i és psicomago, és el creador de la psicomàgia.
És com un confessor espiritual. Sí, antes de tenir el confessor espiritual.
Doncs jo no tinc, diguem-ne, de l'església convencional catòlica, sí, però tinc el psicomago, Jodorowsky, que em fa el mateix servei.
Què et diu?
No sé, tinc un conflicte, per exemple, doncs, relacional amb una parella amb els fills, sí, sí. O, doncs, i consulto.
I truques al Jodorowsky?
Sí, sí, i em diu...
I li dice que sea un cordero muerto.
Ah, sí, sí, entiérrate vivo, coses que jo faig. Sí, sí, sí.
Entiérrate vivo.
Échale una bola de papel mojada en leche a una mujer con un perro y se te van las verrugas. Y se me fueron las verrugas, eh.
A la Ima li va recomanar...
Tu ho sabes, se me fueron las verrugas.
Una altra cosa. Què et va recomanar tu de...
Jodorowsky?
Prefiero no acordarme. I a ti también te recomiendo. Pero si me acuerdo...
Però funciona el que diu ell, o no?
Sí,
sí. Home, atate un cordero a la...
Perdona.
Lleva los siete días, pues no
sí,
sé.
Caila, a mi em va treure unes verrugues i jo tenia també un altre problema de salut que em va guarir totalment i m'ha obert moltes mirades.
Ah, això, bueno, per doncs parlar amb públic.
Passa'm el telèfon, que de tant en tant he d'anar al clínic.
Per parlar amb públic, Toni, has de posar unes gotetes de pixum,
sí,
teu,
sí.
No d'un altre.
Sí.
Teu. Al lloc on vagis
a parlar.
A marcar terreny, com si fossis
sí,
un gos.
Claro. Sí, senyor. Ah, exacte.
Això va dir el Jodorowsky.
Això m'ho va dir el Jodorowsky i mira...
Bueno, escolta, i...
Què ha passat aquest matí deixant unes gotetes aquí, eh?
Sí, bueno, sí.
Eh, que feia pudoreta?
Sí.
Mira, important, de fet. No et sabreu, no?
Ara veig a tots aquests conferenciants potser hi ha unes gotes de pixum abans
va
de sortir.
Va bé.
No decidirà.
El Duró, el Cooper...
Bueno, a veure, el que tenim moltes coses a comentar. A veure, del Lluís, tu has dit que voldries tornar a entrevistar, que és bo que no n'has tingut prou, el Lluís Amiguet no n'ha tingut prou, d'entrevistar 8 cops a Woody Allen, que el vols tornar a entrevistar una novena vegada. Però ja tens encant, ja et queda alguna cosa
ara
per contar-li?
Ara és un Woody Allen derrotat, malmès, buscant una altra vida, que jo estic segur de que diria coses.
Però quan has conegut, pregunto, però tu que l'has entrevistat 8 vegades. Un Woody Allen animat l'has conegut mai?
Sí.
Perquè és l'home de... O sigui, si tu busques un tio depressiu, és la depressió en persona. Dius, la persona més... O sigui, és depressió. Igual a Woody Allen. I que sempre està...
Però presentava totes les pel·lis a Barcelona. Totes.
Sí.
I llavors teníem una broma que era... sempre, jo li preguntava sempre... Bueno, ho farem.
No, en anglès, que queda millor.
Que en anglès, sí.
Sí, home, clar, sí,
no
sí,
queda
sí,
un gilipolles, no?
No, vale. Home, ara es porta molt.
Vale. Doncs, això. What's your advice? I'm about to get married. What's your advice? Sí, estic a punt de casar-me. Sí. Quin és el que s'aconsegue? I ell sempre em deia... I know you don't want to give up your bachelor's life. No vols... renunciar a la teva vida de solter.
De solter.
I em picava l'ull. Un cop dient, hòstia, tio, no ho facis. I llavors teníem aquesta conya...
Però te casaste, eh?
Bueno, i ell també, eh? Ell
amb la Marcia també, eh? Ara.
És que... I el que li va passar...
Li fa molt de mal lo de la... Això va començar a pudrir-se i ho explicava, però és que venia a Barcelona perquè Barcelona era la ciutat més Woody Allen del món.
Però amiguet, este tío, perdón, Woody Allen, jo l'he vist dormir-se en una entrevista. Sí, va haver una entrevista a la televisió que es va quedar adormit davant de les càmeres de televisió.
Sí, perquè estava molt cansat, estava nerviós, no el trobava. I aleshores...
Nosaltres tenim el doblador del Woody, saps? El Woody no el tenim, però tenim el doblador.
Em va caure cap, me'n recordo que em picaven. I llavors em vaig despertar i em vaig perdre la pregunta i em vaig fer una altra pregunta.
Molt bé, Woody. És real, és real.
Bueno, per tant, el vols tornar a entrevistar, eh? No n'has tingut prou una altra vegada. Bé, i qui més?
L'Aima,
exacte, l'Estefano Mancuso, neurobiòleg...
Entre altres, sí.
Però com és que has triat Estefano Mancuso?
És raro, eh?
No, perquè... No, és que he vist que és neurobiòleg vegetal...
Estefano... Per levitar, per levitar!
És que dice que les plantes sienten i tot.
Bueno, pregunto, perquè...
Quina passió, l'espiritualitat con les plantes.
Aquest diu que les plantes parlen, no?
Ahora entiendo cómo no os veis nunca, porque, claro, esto cada día aguantarlo...
No.
Bueno, pues este hombre estudia, pues eso, un neurobiólogo estudia la...
Sí, sí. Pero vegetal, claro, es lo que me ha sorprendido.
Sí, bueno, pues resulta que las plantas entre las raíces se comunican...
El césped habla.
El césped grita.
Cuando lo cortan,
el olor que hace ese también.
Sí.
Ese olor son gritos del césped.
Mira que es bueno ese olor, ¿eh?
Oh.
A mí me encanta.
Y ahora que no tenim gespa, que s'acaba
sí,
que
no tenim... plàstic, totes...
No, no, vull dir que no tenim gespa, que no hi ha aigua, no es pot pagar. Vull dir que t'has de quedar...
Ho trobo a faltar.
Home, i tant, amb aquella olor que era... Sí. Aquell moment és...
O sigui, aquell grito del césped.
És un moment, segons va explicar l'Estefano Mancuso, d'angoixa, tot i que per nosaltres ens genera un plaer.
Exacte.
Home...
Sí, sàdicos. Sí, así es.
Pues mira, sàdics. Ven en un ambientador que deixes patallada. Ah, sí. També en crits.
Ah, mira.
Sí, sí.
Vinga, hem comentat les entrevistes que voldríeu repetir. Ara l'entrevista que no faríeu mai més. El Lluís diu Diego el Cigala.
Hòstia, sí. Perquè vam acabar a casa seva a la Sierra de Madrid i es va... O sigui, el seu nas era el túnel del Cadí.
No, què dius?
Una cosa... Però...
Però jo, bien, bien.
Em van començar tots plegats a maltractar-me.
A tu?
Sí, sí, tota la família... Ah, vete! Un mal rotllo.
Però vete de casa.
Però és que està a prendre pel sac.
Però vete per què?
Però per què et feien fora?
Jo què sé, es van girar... El...
Saborío!
Sí, era una entrevista una mica forçada. Perquè, bueno, ara no entraré en detalls, però bueno, era com que em van... I allò, el tio no és que la volgués donar del tot. Ja. Llavors, en un moment et van sentir... Allò, em volien fotre fora. I clar, però no hi ha taxis a la Sierra de Madrid. Tu estàs molt lluny de tot. I no tinc cotxe, no tinc taxis. Clar, jo al carrer...
Et van deixar al carrer?
Bueno, vaig, en un moment donat, cridaven i hi havia mala...
No te dieron ni un porrito ni nada. No te dieron nada.
És que...
I tu que estaves, perdona, no? amb el mòbil, o en aquella època no hi havia mòbil, no, hi havia... estaves fora amb la llibreta de l'entrevista?
No, anàvem amb el mòbil de llavors, sí. Però allò trucant, però és que jo no tenia res, jo pensava que em portarien de tornada o alguna cosa.
I va haver-hi... O sigui, es va girar com un... Saps que allò...
Contra tu.
Va canviar el temps?
Una ràbia contra tu.
Va haver-hi allò que passa a l'Empordà, canvia el temps?
Una casa xulíssima, un jardí... Molta gent, molta
això,
gent.
Amiguet, és que no vas entrar al rotllo.
No.
No entraste
en el rotllo. Que diuen, cuando se va, la fiesta empieza cuando se va quien se tiene que ir.
Sí,
pues yo era el que se tiene que ir. Eso digo el mol, ¿eh?
Vale, pues está bien.
Vete a saber dónde se mete en el bolsillo.
Ah, igual se lleva cosas.
Però escolta, Lluís, ens va sobtar que ens diguessis aquesta, perquè va haver-hi una altra...
Que la Caila ha estat, vamos, fent una investigació.
Marvin Zonis, professor de política econòmica de la Universitat de Chicago. Tu el vas entrevistar en un hotel de Barcelona, aquest senyor va anar al lavabo i et va dir, vigila el meu portàtil.
I li van robar el portàtil. Sí, senyor, molt bé. Quin research heu fet, enhorabona. Per això guanyeu premis. Mira, ben fet.
Això és molt fort, eh?
És molt fort i va trucar el director de la fira.
I ell, perdona, tu va dir...
Ell va anar al lavabo i li va dir, vigila
el meu portàtil.
Sí. Però tu què vas fer, aleshores? No.
Jo vaig vigilar,
vendre el portàtil.
Vale. Vas vigilar perquè li robessin i no ho veiessis, que no ho entès.
Lo que pasa que, como es presumido, se quita las gafas.
Claro. I no ve.
I entonces no ve, tu ser un burro.
I arriba el lladre i...
És veritat. Ho faig.
I aquest home què t'ha dit?
Va passar un senyor amb un...
Jo em moro,
posat ètnic, i que jo hauria d'haver d'allò, i va agafar la bossa i va sortir corrents. Vaig anar al darrere, però ja...
Però no te mató el...
Era...
Doctor...
O sigui, va haver un lío molt, molt fort. Bé. Va trucar el director de la fira a la Vanguardia, va trucar el seu advocat, van trucar els advocats de l'hotel, un pollastre, i es veu que la fira li va pagar
l'ordinador.
Però... el contingut Gone Forever i encara...
Culpa d'ell.
Vols dir que millor no toca el tema?
No.
Déu-n'hi-do. El Víctor destaca la psicòloga parisina, experta en història del psicoanàlisi i biògrafa de Freud i Lacan, Elisabeth Rudinesco.
Ah, mira, no m'ho acordat del nom.
Elisabeth...
Ho has trobat tu,
ho he trobat. La conversa no va ser fluida perquè m'he llegit el contingut i ho vas demostrar, eh?
És que és una senyora...
Atenció a l'extracte, perquè clar...
¿Qué idea de Lacan me reseñaría? Le pregunta a Víctor. Y ella le dijo, llevo escritos montones de libros sobre Lacan, su biografía incluida, como también la de Freud, para reducirlo todo en una línea. Y tú le dices, insisto.
Aquí, en el punto de vista de l'interès del periodista...
Sí, se lo pido por mis lectores. Resposta d'ella. Ja veo que és usted un periodista ignorante que me entrevista sin saber qué he escrito. Resposta del Víctor. Ignorante soy. Ilústreme. Ayúdeme usted a divulgar ahora su visión de Lacan. Resposta d'ella. ¡Qué idiotez! No banalizaré aquí a Lacan, monsieur. Para conocerle hay que leerle.
¿Sabes la típica parisina insuportable? Hélène Rudinesco. Ya está. No segueixis.
Però
va ser horrorós. Va ser horrorós, però mira, no recordava que li vaig treure partit.
Sí, però perquè tu aquí li dius a ella, dejamos aquí esta entrevista, pues, i després vas continuar... Després vas continuar conversant.
Sí, perquè ja arriba un punt que dius, mira, esto ya lo doy por perdido y a partir de aquí que pase lo que Dios quiera que yo lo cuento.
No, però per mi aquí ets model a seguir. Perquè sí. Jo ja, dius, està la cosa torçada, l'entrevista no va bé, deixem-ho. Però tu vas insistir allà.
Sí.
Venga, fins
però sense cap fe. És a dir,
bueno, però...
amb un escepticisme total.
Però
jo,
tant...
saps què passa? Que un cop que he anat, jo no vull tornar a casa en blanc. És a dir, ja. He omplit la pàgina.
Clar.
I vaig pensar... Salga lo que salga, yo lo pongo. Salga lo que salga, yo lo pongo.
I ara que parlem d'experiències que no es voldrien repetir, ahir me recorda especialment l'entrevista que li va fer el director de la NASA, al Michael Griffin. Aquest també?
Sí, tela. Sí.
Tela.
No havia manera de... No quería contestar nada.
Monosilàbic, no?
Sí. I además le molestava el traductor... Entonces se apartaba y el traductor se iba acercando el traductor, se apartaba.
Un tipo... No sería John, que es el mejor traductor que hay en España.
No.
Vale, era otro.
Pero bueno, pero de categoría, un traductor sí. De categoría. Y el tipo era muy antipático y no había... Yo le decía, bueno, no sé... Eso, que al final buscas preguntas, tú no quieres enfadarte, no quieres decir, mira, esto es insoportable, vayas a gustar hacer puñetas. No. Tú dices, bueno, por aquí ya veo que no, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá.
Dices, ya que he venido, voy a ver si saco una entrevista.
No,
sí, sí.
Voy a darle una oportunidad.
Claro, pero es que además, perdona, era el director de la NASA, sí, claro, o sea, a veure, sí. No tothom pot entrevistar el director de la NASA.
Entonces, este hombre daba clases en la universidad, ¿yo qué quiere transmitirle? A sus discípulos. Pues que voy a querer transmitirle.
Que hay estrellas, que hay estrellas.
Física cuántica. Digo, bueno, oiga.
Ignorante.
Sí, pero algo más, no sé. Interés por la ciencia, por la física, por. No digas te estupideces también. Digo,
no. Es que de vegades hi ha personatges que ens odien, els periodistes.
Sí,
no,
però què penses? Per què ha concedit l'entrevista?
Sí, dius, per què?
Perquè, o sigui, si no vol que l'entrevista, digui que no, directament. I tampoc repetiries la de Miguel Bosé.
I us digo una cosa, jo també, moltes vegades, si no me va bien la entrevista, pues no la publico y punto, ¿no? Pero luego dices, ostras, la gente tiene que conocer... ¿Quién es el director de la NASA? En manos de quién estamos, que se enteren, claro.
¿Y Miguel Bosé?
¿Por qué?
Me decepciona un poco.
Va tenir molts pocs clics. Jo recordo que va funcionar poc. Va ser un efecte Bosé raro.
¿Pero era pandèmica o prepandèmica?
Esta es hace mil años.
Ya hace mil años no tuvo un buen día.
No. Pero a mí, por un lado, estaba como un matón que tenía.
Ah, ya. Él.
Un protector, un matón. Protector de un matón.
Sí, un guardaespaldas. Un manager que anava amb ell.
Sí, d'estos que s'abren de piernas.
Sí.
No, me refiero que s'abren de piernas.
Sí, sí.
L'espalda les pistoles.
Marcant terreny, sí, sí.
Estaba como allí en medio de la entrevista que dices, ¿te importa apartarte? Y luego el Miguel Bosé que va de cultísimo... Bueno, bastante tocho.
Ay,
me sorprendió.
Què dius ara? No, ens està caient el món.
Oh, lo siento.
Home, si sempre quan parla ell, el arte, sí, no sé què...
Sí, exacte,
sí, sí. Sí, per això t'ho pregunto.
Ya.
A mi me pareció un poco bluff.
Un zapato.
Bueno, anem amb l'entrevista que més us va marcar, Víctor.
A veure,
tu tens claríssim, et quedes amb Alexandre Jolien, un escriptor i filòsof suís amb paràlisi cerebral. Ell tenia 24 anys quan el vas conèixer i en aquella primera conversa et va dir no s'apiadi de mi, menysprei.
Exacte. O sigui, tu vas entrevistar a un tipus que et diuen és paralítico cerebral. Llavors, el prejudici fa que t'imaginis que l'has d'ajudar. Pobre, pobrissó. I te'l trobes amb una persona que et fa mil voltes, que és més llegit que tu, que sap molt de la vida i que et dona una lliçó de... Em va dir una frase que no oblidaré mai, que és avui en dia el meu lema. Em va dir, vostè com a català habrá leído a Ramon Llull. I jo, sí.
Sí.
Hola.
I llavors, diu, conocerà vostè la gran frase de Ramon Llull? I jo, bueno, ajúdeme. I em va dir la frase, que és, ja que som vius, alegrem-nos.
Fixa't.
I per mi, des d'aquell dia, és el meu lema de la vida, perquè aquest tio que ho té tot en contra, que té espasmes, que no pot caminar, que va en cadira de rodes, és feliç, està content de què? D'estar viu. Per tant, com he d'estar jo? Contentíssim.
Que puc caminar amb dues cames i veure la vida i estar aquí
amb vosaltres, i m'ho recordo sempre que puc. La lliçó de l'Alexandre.
És un bon lema.
Sí. Aquesta és l'entrevista que ha triat el Víctor Amela, i l'Aima ha triat una persona que t'ha marcat, quedes amb l'àvia Margarita. ¿Qué es la abuela Margarita?
La abuela Margarita es una chamana mexicana.
¿Cómo ya empezamos?
Levita, levita.
Al conté un pico de años.
Tarjeta amarilla, tarjeta
amarilla. Dale, dale, dale.
Es que ya no me afecta, ¿eh?
Perdón.
Pero son tremendos, ¿eh? Cada vez os heu fixat.
No, però és...
Quan parleu
vosaltres... És humor, és humor.
És clar, són
temes. A veure, la iaia Margarita, a veure, l'abuela Margarita.
La abuela Margarita, yo me encerré en un cuartucho que teníamos en La Vanguardia para hacer entrevistas. Le empiezo a hacer la entrevista y de repente me dice, mira, un cuarto muy pequeño, ¿eh? Me dice, detrás tuyo está mi hija. Me di la vuelta, si no. ¡Qué susto!
Wow.
Y digo, dice, bueno, en espíritu, porque mi hija, ahora te voy a contar la verdad de todo. Estábamos haciendo una entrevista sobre chamanismo y tal, y me dice, ahora te voy a contar, está aquí mi hija y me dice que te lo cuente todo. Y entonces me empezó a hablar de la hija, cómo se había muerto su abuelo, y bueno, y de todas esas presencias que...
Sí. Y cuando escuchaste la grabación, ¿había voces de fondo de la hija? No, porque la psicofonía existe, obviamente. Se pueden grabar.
Pues no, voces. No había voces. Pero vaya, me impactó, claro.
Sí, sí, home, perquè existiria, la iaia, l'àvia Margarita, clar.
Entre 3.000 i 5 entrevistes.
Sí, per això ho dic, que la impressiona mucho. I en el cas del Lluís, et quedes amb una entrevista sobre universos tela paral·lels que li vas fer un físic quàntic. Sí. Però ho vas entendre?
Què va?
No, però és molt poderosa la idea.
Es diu Mikio Kaku.
Michio
Kaku.
Un és japonès, americà, sí, California.
És molt poderosa. Si penseu, estem vivint diverses vides. Si ho penses, hi ha algú de nosaltres en altres universos. Parlo absolutament en sèrio, ara, eh? Sí, també l'evito una mica.
Ara,
no,
el Kaku té la color, el Kaku.
Escolta, la repercussió de la idea d'universos paral·lels, hi ha idees que et canvien el cervell. Per exemple, serendípia, no? Que és quan vas a un lloc, trobes un altre. Doncs, universos paral·lels canvia el cervell.
O sea, hay otro amiguet en otro sitio, ahora mismo.
Sí, i una altra mela, desgraciadament. Estem vivint varios universos.
Però no en el metavers.
Sí.
En el metavers.
És artificial.
Sí, senyor.
És artificial.
Però
per tant, ell no parla de metavers, sinó parla de molts paral·lels.
Multiversos.
Multiversos.
Multiversos. Sí. Però això està demostrat. O sigui, és quàntica.
Sí, sí.
El gato de Schrödinger.
Però és una teoria.
No. El gato de Schrödinger està demostrat.
Està demostrat.
Està vivo y muerto a la vez.
Però això dels universos paral·lels és teòric.
Això, a veure, té una part teòrica, però perquè és com la relativitat, ara no fot el rotllo, però el GPS funciona perquè la relativitat existeix, no cal demostrar-ho.
Estamos vivos y muertos a la vez. Ya está.
Escolta, senyor, tens, perdona, Lluís, la llum oberta.
Això
perquè...
no he sigut jo.
No,
perquè
has parlat dels multiversos.
Ha sigut la abuela Margarita. Vinga, continuem amb l'entrevista més polèmica.
Ara, a veure.
La Ima recorda especialment la que li va fer a una experta en la malaltia de les vaques boges.
Hombre.
Ui.
Què va passar amb aquesta entrevista?
A l'amiguet se li ha canviat la cara.
Sí, ja. Vam tenir molts lius amb això.
Sí?
Quasi no es despiden.
Què dius?
Vas tenir tu. Què va passar?
Porque aquí esto...
No, jo te defendí.
Què passó? Pues que saqué la primera entrevista que hablaba de vacas locas con casos en Cataluña. Entonces se pusieron todos muy nerviosos. Me denunció la Generalitat, el Colegio de Veterinarios.
¿Qué dios?
En la boquería colgaron carteles de...
Muerte
a la contra. Fue... Me hicieron un consejo de redacción mis propios compañeros.
Yo te defendí, ¿eh? Los priones.
Y bueno, por suerte, al cabo... Bueno, yo vengo a recoger material, información y... Bueno, se me acababa la carrera. Por suerte, al cabo de 2 días, lo sacó en portada El País. Entonces todo se diluyó, se retiraron las denuncias y ya era oficial.
Carai. Les vaques loques,
sí.
En aquella època que anaves a qualsevol restaurant, tothom anava amb ànec. No hi va haver prou ànecs per servir a tota Catalunya.
No
era... La prova és que des de llavors no es troba mai més a cap...
S'ha extingit
l'ànec, perquè el va quedar devastat. A tot arreu es menjava ànec. La carn va desaparèixer.
Totalment, feia por.
En canvi, el Víctor destaca la de José Luis Moreno.
Ai, por favor.
Una polèmica.
Qué maravilla. Parada, esta es tu entrevista.
Hombre, estoy escuchando, vamos, con los ojos y los labios.
Un dels titulars que s'ha arrossegat durant molts anys.
Sí, tant, i tant. Bueno, ella em va rebre aquí a l'hotel Juan Carlos I, es diu, aquest d'estar
sí,
a la Diagonal.
Sí. Bueno, sí, que ara estan bobres.
Res, rei Juan Carlos, sí, sí. No? Jo truco a la porta.
Bueno, ara ja és emèrit.
Una habitació molt alta. Sí, ara és
emèrit Juan Carlos rei
emèrit. I m'obre un armari amb batí de seda, que era aquell com? Amic seu,
sí,
que sortia tantes
sí, sèries. Que havia, sí,
ah,
que
era com el Catxas.
Sí, aquest, sí, aquest sí, anava de... Soy el secretario. Me dijo que era el secretario. I passe, passe. Entonces paso i em fa esperar una estona i surt José Luis Moreno amb el mateix batí de seda que el
senyor. Ah, també?
Sí, sí, sí.
O sigui, va fer l'entrada.
Sí, sí, el batí de seda. I molt seriós em va dir que ell era A, neuròleg, que havia operat a cervell obert de moltes persones.
Claro.
A quiròfano.
Sí, sí, neurocirujano.
Sí, cantant d'òpera a l'Arena de Verona. No, a l'Arena de Verona.
Ah, perdó.
C, que tenia, que era poliglota, que parlava 24 llengües sí, diferents. Sí, sí. I D, que era empresari, que tenia restaurants a El Cairo, en tots els puestos. Jo, naturalment, no vaig tenir temps a contrastar-ho tot. Ho vaig publicar. I poc després vaig saber que tot era una gran mentida. És a dir, que ell té una gran fantasia.
Però escolta, això que dius, durant molts anys sí, es va mantenir, sí, quan parlaven de José Luis Moreno...
Neurocirujano, neuròlogo.
No, entre ells jo... Clar, quan quedava amb la referència d'entrevista, deies, clar, és que el Moreno és una eminència, sí, és un crac, que té un neurocirurgià, 25 idiomes, sí, cantant d'òpera, vull dir, aquest tio és la bomba.
La bomba.
Clar, al final... després ja la cosa va començar a grinyar. Clar, jo pensava, hosti, molt polifacètic, neurocirurgià, i neurocirurgià acabat
sí, i que va fent
parlant dels
ninos.
Ventríloco,
ventríloco.
Vinga, i ara anem amb el Lluís, que sí, destaca l'entrevista que li va fer a l'analista xinès Lang Xingjian. Va ser sobre la...
Ah, sí, fa poc.
La guerra d'Ucraïna, aquesta fa poc, eh?
Per
què va ser tan polèmic?
Jo crec que perquè el Clarín allò repica les entrevistes de la
Diari d'Argentina.
Diari Argentina. Llavors,
però, la... perdona, sense demanar permís? Ni res?
No, es veu que hi ha un conveni.
Ah,
hi ha un conveni. No, i suposo que amb la ràdio també. Mm. Doncs, bueno, sí, amb el grup. Mm. Llavors, van repicar l'entrevista que deia que Putin tenia raó, a veure, que l'havíem agredit l'OTAN, o sigui, que sí, l'havíem amenaçat. Mm. I que llavors, bueno, pues ell estava responent perquè al permetre entrar a l'Ucrània a l'OTAN estàvem agredint a l'espai territorial. Bueno, això hi ha tota una teoria, però quan venia d'això, llavors va ser un boom. Vaig rebre de tot. Perquè era el primer tio...
Però és un xino. No vull dir que els xinos estan a favor de Putin.
Sí, bueno, exacte. Sí, exacte.
Bueno,
sí, sí.
Bueno, són neutrals, no? Neutrals.
Són neutrals, bueno.
Sí. Això sí, diuen. Intenten mantenir però... l'aparença de neutrals, sí, sí, com a mínim.
Però era, diguem, la primera cop que es publicava algo que no era obertament pro-Ucrània. Mm. Llavors va haver això.
Vas tenir, però no vas tenir les convulsions... Bueno, no va generar el que va generar la por.
No,
que la imatge ho va passar pitjor.
Bueno, i ara anem amb entrevistes de l'entrevista on el personatge més s'ha enfadat. Mm. És curiós perquè, ho hem estat comentant amb la Marta, que tots són polítics.
Ah, sí? Tots tres heu escollit un polític.
Ostres.
Per exemple.
Ens ha cridat l'atenció,
Què serà? Per què serà?
Sí, sí. Per començar, Víctor, Pablo Echenique.
Ah, bueno, sí, això va ser fa 4 dies. Perquè amb una resposta, ell em deia... em va dir, mi madre era abogada, jo vaig posar aquest temps verbal, era, i em va trucar al seu equip, dient-me, dice Pablo, por favor, que está muy enfadado, que no pongas era, que pon es, perquè si no sembla que has matat la mare. La mare encara és advocada i està exercint, i la gent hi està trucant, donant-li el pèsam, perquè entenen que la mare és morta. Aquesta xorrada em va tenir tot el dia crucificat, perquè jo vaig trigar una miqueta en corregir-ho. Mm. I aleshores que vaig trigar en corregir-ho, em va trucar 4 vegades persones diferents al seu equip. La secretària de la secretària... És a dir, que els polítics tenen molta gent al seu servei per fer aquestes coses, molestar els periodistes.
A veure, la segona és Lima, que es va generar a l'entrevista un gran disgust d'un expresident del Partit Popular.
Sí, di el nombre, di el nombre.
Però no recordem... És que no l'he trobat, aquesta entrevista, perquè com que no ens vas dir el nom, no l'he aconseguit localitzar, aquesta entrevista.
El anterior, el que s'ha dado de baja.
A Pablo Casado?
Pablo Casado.
Pablo Casado. ¿Qué te hizo? ¿Qué le hiciste?
Se va enfadar, ell.
Se enfadó, porque nos encargaba las entrevistas de política a los de la contra. Entonces, claro, nosotros preguntamos...
Mm. Ah, esto fue durante una campaña. Es que durante las campañas electorales, de la Vanguardia, té la pensada de fer-nos entrevistas. Ells sabran el que faran. I les fem.
Las fem, pero claro, yo no...
No
estoy en ese mundo, entonces lo hago a mi estilo. Y era toda aquella... todo aquel drama que había con la edad de si abortabas
los meses
del embarazo, no los meses del embarazo,
los padres no necesitan permiso de los padres hasta los 16.
Sí. Para interrumpir el embarazo. Pots interrompre l'embaràs sense el permís dels pares.
Podies interrumpir-lo. Entonces yo le hice una pregunta diciéndole, bueno, y si su hija se quedase embarazada y no le dijera nada, ¿qué?
Uy.
Entonces llamó al director.
Le molestó la pregunta.
Sí, pero es que estas preguntas que me hacen tan raras.
Raras.
Bueno, no. Todas las preguntas le parecieron raras realmente. No, y no, yo lo entiendo.
No,
pero
hay pero que decir tienen que aprender, tienen que aprender.
Que los políticos de ahora no tienen tanta cintura como los de antes.
Antes tenían más.
Però escolta, el Lluís ha destacat la del Jordi Pujol. Que
bueno, va ser curiosa. Va ser
Què va passar?
Bueno, estàveu els tres. Estàveu
els tres.
Sí, la única entrevista a l'història de la Contra que hem fet dels tres, tots plegats.
Al Palau de la
Generalitat. Era una ocasió d'estar allà.
I ens va impressionar el tracte amb el president.
La gente que le sirve se retiraba
de espaldas
como si vieran el emperador.
Como las tiradas de la prensa.
Es que era el pequeño emperador.
La gente se iba marcha atrás hasta la puerta. I hubo un
detall. Como los japoneses.
Sí. Japoneses.
No, que els japonesos s'acomiaden sempre. Sí.
I la criada filipina de la Presa.
També, la filipina de la Presa.
Pues també va fer igual.
I hubo un momento que nos dijo, tengo un llibre...
Va fer així.
Que os quiero enseñar que está allí. Y nosotros tres sentados, claro.
Ella esperaba que algú de nosaltres anessi a buscar el llibre.
I els mires com dient, ves tu. I nos vam quedar com... Ella està acostumat a fer així, 14 tius...
Anessi a buscar el llibre.
Els tenim mal ensenyats.
Es va aixecar i va buscar el llibre, ell.
Però ella es va enfadar d'aquesta entrevista?
No.
El que passa que jo...
Havies dit que era com el que havia enfadat.
No la vareu signar?
No la vam signar,
No. Perquè ja signem a dalt. A dalt surten les
fotos. Però no estava signada...
No, però no calia.
Però perquè ell us va obligar a posar coses... És a dir,
no?
No va ser allò intervencionista de dir... Vull que destaqueu això... Va passar el seu control?
La vaig fer jo.
Què en fes tu?
La vaig transcriure jo.
Ah, sí, perquè vam fer un sorteig de baix. ¿Quién hace el curro de transcriure-la?
S'acaben d'entrar.
I salió los dados...
I sí, s'hi apretava.
Veus?
El president enviava inclús entrevistes fetes.
Però bueno...
Això ho va explicar Lluís Foix. Ho va explicar aquí a RAC1. I Lluís Foix va explicar un dia... Mira, em diu el Xavi Lujas que té un document.
Tenim el tall.
Jo he publicat moltes coses. He escrit moltes coses darrerament. I fa 8 o 10 anys una conferència que vaig donar a tribuna, el que fèiem a tribuna aquella del grup Teta, quan el president Pujol en donava les entrevistes fetes amb preguntes i respostes. Sí. I llavors em deia, escolta, si no et preocupis perquè si no els vols produir tu...
Que no era la meva intenció, mandar el mensajero.
No,
els
donaré a l'Antonio Franco, no? Però llavors jo els agafava i un dia, i això està a la biblioteca de La Vanguardia, vaig posar a sota, no la vaig signar jo, l'entrevista, perquè jo m'han dit, deixa'm fer, com a mínim, deixa'm posar una pregunta irrellevant encara. No. I llavors hi vaig posar declaracions recollides per La Vanguardia.
Doncs ens va passar el mateix.
Ha vingut al fil del que va explicar Lluís Foix, que ho va explicar.
Absolutament, i que gran equip que sou.
No, és que va ser així, ho recordàvem. Sí, escolta, sí. Abans que marxin, a veure, quina vols preguntar?
Jo què sé, quina t'agrada més?
No, la que vulguis, va.
Ens ha quedat... A veure, la que li agrada més al senyor Marcelí. Va, senyor Marcelí.
Digue-li.
L'entrevista que més els han comentat...
O l'entrevista pendent.
O l'entrevista pendent.
La pendent.
Quan fareu l'entrevista?
Ara. No seria el cas.
Ara
és aquesta
la pendent.
A veure, Lluís, la teva entrevista pendent, en tens alguna que et faci...
Sí, el gos de l'Aima.
El gos de l'Aima.
Ara ja... No. Es diu Oliva. I en sap tot de l'Aima. I no, però no és conya, perquè ja ara a la intel·ligència artificial...
Pot parlar.
Estan desenvolupant un llenguatge, i no és conya, bueno, ho he publicat al magazín, vull dir, i no ningú va dir res.
Perquè no te leen, burro.
També és veritat. Però jo ho vaig copiar d'un lloc molt solvent. Doncs bueno, no, que explica que estan desenvolupant realment intel·ligència artificial per parlar amb els sons dels bitxos, o sigui, que fan els gossos. I llavors podríem entrevistar l'Oliva. Oliva, eh? Es diu Oliva.
Aquest llavors... amiguet no toca ni quarts d'hora.
Ja t'has adonat,
És l'equilibri de la, sí, la contra. Sí, sí. La contra és un equilibri perfecte.
Sí, totalment.
Bueno, va com un rellotge.
El Víctor, sembla que no tens cap pendent, perquè la que tenies pendent era l'escriptor alemany Hans Magnus Enzensberger,
però la vaig fer.
Ja la vas fer?
La vaig fer.
I aleshores ja no tens cap entrevista pendent?
No, però recordo molt de carinyo la de Miguel de la Quadra Salcedo.
Ah, és aquesta.
Que em va dir, jo a veces cuando atropello un perro lo guiso y me lo como. O sigui, avui en dia no es podria titular. No. Avui en dia aquesta entrevista seria impublicable. Però comença l'any 98, però amb tota naturalitat, quan atravieso un perro lo guiso y me lo como, perquè s'ha de reciclar tot.
S'ha de reaprofitar.
És una llàstima anar a l'orgànica. Amb el gos. És una llàstima anar a l'orgànic.
Millor el plat.
I la Ima diu, Papa Francesc, que no sé si fa molt
lo
de temps
persigo,
que el persegueixes.
Persigo,
fa molt de temps.
Ja
sí, caerà.
Per aquí, per allà.
Caerà.
Si no, hacen caer antes en el Vaticano.
I després diu que li agradaria entrevistar, que aquesta és bona, eh? Un extraterrestre.
Hombre, claro.
Sí. Ja posats a escollir.
Sí. I además, como... Es inminente, ¿no?
Bueno, dijous.
El dijous?
Dijous passat. Dijous passat havia d'haver la invasió. Sí,
ah, ostres, dijous.
Sí, dijous passat sí, havia d'haver la invasió.
Va fallar, va fallar. Però estem a dilluns, eh?
Sí, no, vam retar.
Es inminente, allí estaré yo.
Pues tanto, tanto. Porque la abuela Margarita no era extraterrestre, ¿no?
No.
Vale.
Era de los...
Era pre... antecesora de...
Exacto, era antepasada.
Oye, pero es... Os he de contar que la abuela Margarita... Decía, bueno, el titular era precioso. Me decía, yo cuando necesito algo, me lo pido a mí misma. Y así se lo pedía. Y me dijo, yo decidiré el día que me vaya. Entonces, esta gente, cuando deciden el día que se van, se suben a una montaña, hacen un fuego y hacen una danza.
¿Y se meten dentro?
No, de antes. Bueno, y mueren.
Mira que
mueren,
no? Per, és molt ecològic.
Mueren perquè és el que...
Por agotamiento de las tantas vueltas, no?
Perquè deuen entrar dins el foc.
Per quan
decidim. No, perquè no, aquesta gent decideix morir.
Exacte, vale, una voluntat.
No saben nada. Bueno, seguirem llegint a la contra, ens seguireu fent molt feliços, perquè quants de nosaltres cada matí ens llevem a l'època del paper, obríem l'època, vull dir, perquè ara pels bars no hi vaig. Abans molta gent començava el dia obrint la Vanguardia per la contra.
Si no hi ha paper,
jo ho segueixo fent, sempre busco la contra, sigui digital o sigui paper, tot i que per mi el paper, és el paper.
Paper, 60.000 subscriptors.
Sempre paper.
Sempre paper. Jo sóc de paper. Imma Sanchís, Lluís Amiguet i Víctor Amela, gràcies per
favor,
totes
gràcies,
les grans
Toni,
estones
gràcies,
que ens heu fet passar.
Àfrica, Marta, a tots vosaltres.
No, a vosaltres.
Gràcies. Senyor Marcelí, gràcies.
Imma, Lluís...
I enhorabona, equip, de veritat.
Enhorabona.
El mateix us dic.
Sí, perquè tenim la mateixa edat, per això nosaltres tenim la mateixa edat.
Anem a la paral·lela.
Anem als 30, anem als 30.
40 anys.
40.
Mi segle.
Versió RAC 1.
Yo siempre tengo el preparado y un esmorzar bo. Làctics fantàstics tots junts en un got. Quasi nutrients van cap a dins un glob. I en 3 segons sento que puc amb tot.
Tens un ritme.
Beure llet cada dia ens ajuda a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena.
Entra a renfe.com i compra el teu bitllet per viatjar fins a Madrid. El servei AVE de Renfe posa a disposició dels clients fins a 27 circulacions diàries entre Barcelona i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix del millor servei al millor preu.
Renfe, el teu tren.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, El món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi. Una visita al celler i al museu Castell de Peralada.
El dimecres 3 de maig, a les 8, al Món a RAC 1, amb Jordi Basté, en directe des del Celler Peralada. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Aconsegueix amb La Vanguardia el Trapana Bateria Universal de Bosch valorat en 145 € amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i et porta de regal aquest potent Trapana Bosch. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i converteix-te en un professional del bricolatge amb La Vanguardia i Bosch.
RAC 1.
Fel. Picasso.
Va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sabeu que és spinning.
Ah, és spinning, ara.
Truca-la.
Sí. Us ho truco. Sí,
posat a l'altaveu, ara.
Ai.
Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe spinning. Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Creu. Digue'm, Irene, maca. Sí, és que et sabia.
Irene, estem en directe, eh? En directe. No és cap broma.
Hòstia puta.
Home, que...
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC 1. Tots som 1.
Renovada. Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.